UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Sundoku. Libros y literatura con Celia Marín en UPV Podcast.
No sé si os pasa lo mismo, pero la radio siempre ha formado parte de mi vida. Como oyente siempre, y como parte de ella, afortunadamente también. Es una fiel compañera, esa que siempre está. Y ahora, gracias al mundo de los podcasts, la podemos disfrutar más allá de una forma diferente. Pero la esencia es la misma, ¿no? ¿Que por qué estamos hablando de la radio?, te preguntarás. Bueno, lo vas a entender enseguida. Pero vamos a empezar como corresponde. En primer lugar, dándote la bienvenida a un nuevo episodio de Sundoku, Libros y Literatura. Y en segundo, agradeciendo a todas y cada una de las personas que escuchasteis el primer episodio y que nos habéis hecho llegar vuestro cariño. La verdad es que el inicio de esta aventura está siendo muy bonito. Y os hablaba de la radio porque efectivamente, quien más quien menos, se ha sentido en compañía con la radio en marcha. Y con sus voces. Hoy precisamente una de sus voces es la protagonista del programa. Y es que hace unos días tuvimos la oportunidad de charlar, a través de la iniciativa Leer Conciencia, con el periodista José Luis Sastre. Es valenciano y hace tan solo unos meses publicó su primera novela, Las frases robadas. De su libro, de la radio y también de podcast, pudimos hablar con él en un evento al que asistieron más de 300 personas. Hoy la recuperamos. Muy buenas.
¿Cuánta gente? Hola.
Quan arribat, que arribat a les 5 minuts, faltaven per a les 6, me diu, oh, esta sala és molt gran, això se quedarà buit, estimat Sastre.
No, moltes gràcies, però realment pensava que esta sala, i seguís pensant que esta sala és excessivament gran, però moltes gràcies per haver vingut.
Bueno, com estàs?
Bé, de vacances.
Bueno, és que clar, hem d'agrair-li que després del currazo d'este Nadal, de Durelo i Poroi durant aquestes setmanes, aquestes merescudes vacances han arribat i ha arribat la Universitat Politècnica per dir-li, escolta, que no vindries? I Baimos diu que sí. Pues és d'agrair, així que...
Bueno, no, al revés, s'agraeix la invitació i, evidentment, tot el que es puga es fa. Bueno, el que no sé exactament, que li ho he dit a Luis, li ho he dit a Celia, dic, però no sé exactament què vol... De veres que és el primer acte i crec que estan provant en mi per a veure com pot anar. Perquè l'acte és sobre el llibre, no, l'acte parlarem del llibre. I jo li preguntava a Luis i li deia ara a Celia, dic, però, i la ràdio? Sí, el llibre, la ràdio... Tinc molta inquietud per saber a què he vingut concretament.
Bueno, pues anem a fer una cosa. Tu relaxa't i disfruta.
Molt bé, perfecte.
Te pareix bé? Avui no manes tu, avui manem nosaltres.
No, perfecte.
¿Vale?
En general mane poc, però... però vale.
Bueno, jo t'haig de dir una cosa que he escrit així com a introducció un poc més sèria, per si no te coneix algú, que sàpien un poquet del teu perfil, perquè José Luis Sastre és periodista, va estudiar en l'Autònoma de Barcelona i treballa des de fa més de 20 anys, en
ja,
la SER.
Sí. No sé si comencem bé fent el perfil.
A veure.
Però... Sí, en la SER ara mateix farà 21 anys que vaig entrar en la ràdio.
Ni más ni menos. I amb Àngels Barceló, des del
no,
principi?
No, no nasquerem junts, eh? No, amb ella treballa, a ella la vaig conèixer en 2005, l'any següent a Barcelona.
Però no treballes amb ella des d'aquest moment?
No, ella volia, això ho he explicat diverses vegades, que em va intentar portar a Madrid i li vaig dir diverses vegades que no, perquè jo estava a Barcelona, estava bé i tampoc després la vida et va portant, però no, amb ella treballa a Madrid des de 2011.
Amb ella fas cada matí l'Hoy por Hoy. A més, vens d'un any molt dolcet, perquè l'any passat vas rebre el Premi Antena d'Oro per la teua labor com a subdirector del programa. Enhorabona.
Gràcies.
Des de l'any 2003, des de novembre, copresentes el podcast Sastre i Maldonado amb Miguel Maldonado.
2003? No.
Això... Novembre de 2003. Mare meva. 2023.
20 anys amb Miguel, no sé com serà. No, que va, si en portem dos i se me n'han fet ja 15. No, des, el podcast esta és la segona temporada.
Esa era la segona temporada.
Que el vull molt a Miguel, vull dir que no...
Tot bé a Miguel.
Sí.
Que a més l'altre dia comentàveu que en quant a descàrregues en els últims mesos sí. Esteu batint tots els rècords.
La veritat que no sé com funciona molt bé això de les audiències al podcast, però novembre ha sigut el millor mes de descàrregues des de que estem i la cosa va consolidant-se cada vegada més. Estem molt contents per això.
És una de les coses que parlarem després, perquè la ràdio la duem així. Però el podcast ha arribat a fer un paper molt important. Més endavant tractarem aquest tema. Bueno, vale. Continua en tot això que t'havia preparat. L'any passat, 2024, publiques la teua primera novel·la, Les frases robades. I a més, per això, bueno, estàs avui ací, entre altres coses. Com t'he dit, moltíssimes gràcies per acceptar esta invitació. I anem a començar amb una pregunta molt bàsica. Saps com se diu este acte?
Encuentro con José Luis Sastre, leer conciencia.
Vale, tu penses que leer conciencia...
Ah, sí, clarament. Sí. Llegir, però llegir qualsevol cosa. De menut em va impactar molt una història que explicaven a Sueca de Joan Fuster. Explicaven que Fuster llegia qualsevol cosa que queia en les seues mans, el que fora, un prospecte de medicament, i ell treia qualsevol... Sempre hi havia alguna cosa que treure de qualsevol lectura. I sí, jo penso que la lectura és un element bàsic, fonamental, sí.
Com eres com a lector?
Molt lent. Sí, jo llisc molt a poc. De fet, sóc molt inquiet perquè estic llegint un llibre i alhora estic pensant que igual hauria d'estar llegint-ne un altre. Tinc, a casa de València, al poble, tinc més d'un llibre encetats però que no he acabat i a Madrid tinc més d'un i de dos i de tres llibres que estan encetats i que els porto alhora. I sempre em faig el propòsit de no fer això, de començar una cosa i acabar-la. Sóc incapaç de fer-ho. Perquè crec que la lectura va molt en el teu estat d'ànim. Moltes vegades diem dels llibres que ens agraden més, ens agraden menys, però té més a veure amb l'estat d'ànim en el que estem nosaltres que no del llibre en si. Home, si el llibre és molt roïn o que no t'agrada o tal, doncs, evidentment, l'abandones, el deixes i ja està. Però sí que em porta més d'un... Si tu em preguntes ara quin llibre estàs llegint, te'n diré més d'un, perquè em porta diversos alhora. Sí.
És un lector caòtic.
Però tinc molt d'ordre dins del meu caos. De fet, jo sóc molt de... tinc tant de desordre mental que em faig moltes llistes. I a més les repetisc prou.
M'encanta, és que jo sóc de llistes també.
Sí, doncs jo faig molta llista de totes les pel·lícules que, i llibres que vull anar llegint. I això em... no sé si em dona un ordre, perquè després sóc caòtic en la pràctica, però sí que em dona certa seguretat de saber què és el que vull.
I de lector has passat a escriptor. En alguna ocasió t'he escoltat sentir que te fa puro que te diguen escriptor.
És que crec que no ho sóc realment. I, ara que en la universitat estàveu promocionant l'acte i posava el periodista i escriptor, jo de veritat crec que una persona que escriu, avui en dia, molt, anem a dir tot el món, moltíssima gent escriu. Per a mi la condició d'escriptor no la dona haver fet un llibre. Per a mi escriptor són persones, doncs, no sé, Rosa Montero, Julio Cortázar, Saramago, Leila Guerriero, Josefina Carabias, persones que tenen, que van acreditar o han acreditat, o encara ho fan, ser recorregut, una veu pròpia, una manera de mirar i creen una certa comunitat lectora. En canvi, a les llibreries moltes vegades es publiquen moltes coses que jo considero que són llibres i que igual una altra persona pot considerar, això considero jo que és una novel·la, però això altre igual no té la consideració o no arriba al que tu consideres que és una novel·la. Jo, per a mi, l'etiqueta escrit, jo em considero un periodista. I un periodista de ràdio. Jo crec que el que sé fer és fer periodisme en la ràdio. És veritat que en el camí vaig fent moltes altres coses. I és la meva definició professional és això. A la vegada en la vida vull ser moltes més coses. Vull ser un bon marit, vull ser un bon pare, vull ser una persona que sap gaudir de la vida. En la professió em considero un periodista que ara ha escrit un llibre. Què pot passar perquè a mi jo me considere escriptor? No ho sé, però estic en el viatge. Això ha quedat un poc Pablo Coelho, però bueno, però és això.
Però vols dir que escrius diferent com a periodista que com a escriptor d'un llibre?
Crec que no, perquè hi ha moltíssima gent que em diu que ha llegit el llibre i tot i que la protagonista o qui ho narra és una xica, una dona, més o menys de la meva edat, la filla del pare a qui li passa la història, diuen que han sentit com que fora jo qui estava contant-los la història. I si em passa que jo tinc una manera molt particular d'escriure, jo crec que això li passa a tota la gent que escriu, que tots tenim el nostre estil. Pot ser el meu estil siga molt marcat en algunes coses. Jo crec que el meu estil està en la forma d'ordenar les paraules, ni tan sols de triar-les, sinó de deixar-les caure en les frases. Així és com parlo en la ràdio, així és com estic parlant ara, i crec que així és com he escrit una novel·la.
Has dit una cosa que tenia així,
Te vaig a llegir el que havia escrit, vale?
Vale.
Te vaig a confessar una cosa i estic segura de que no sóc l'única a la que li ha passat. Vaig llegir tot el llibre amb la teua veu.
Veus?
O sigui, literalment, me vas llegir tu el llibre.
Ja.
És inevitable.
Suposa que quan t'estàs acostumat a escoltar o acostumada a escoltar una veu cada matí o escoltar el podcast o el que siga, és inevitable. La ràdio el que té és que ens colem a la vida de la gent i formem part de la seva rutina diària. Si jo, quan faig el programa, dic són les 8 o les 7 en Canàries i tu no estàs en la rotonda d'eixida del poble, saps que fas tard. O sigui, som una manera de medir el... És veritat. Si, ostres, estan donant ja les portades dels diaris i jo encara no he anat al bany. O encara estic... Marquem la rutina de la gent, només comença la vida de la gent. Ens colem en la vida de la gent. Formem part d'aquesta vida. Hi ha moltíssima gent que ens dona les gràcies, però no perquè fem una feina particular. Una feina realment important és la dels metges. Nosaltres tenim una feina que té la seva, el seu impacte o el seu efecte social, però sobretot el que fem, crec, és un acompanyament. De vegades omplim buits, que això ho posa en la novel·la, que són molt difícils d'omplir. I de vegades som el soroll que hem d'apagar la ràdio perquè és que no els aguanta més. En tot cas, formem part, ens incorporem a la quotidianitat de la gent. I és inevitable que, per tant, ixa veu que forma part del nostre mapa mental diari acabi sent la que llisca el llibre.
Correcte. I parlant del llibre ja, pròpiament dit, és una novel·la que tracta molts temes i temes que no són fàcils. La relació pare-filla, les despedides, el dret a una mort digna. Te vas plantejar abordar tots aquests temes o va sorgir? Com va ser aquest procés?
Jo en realitat tenia clara quina era la història que jo volia explicar, que era el vincle entre un pare i una filla. I una vegada vaig tindre clara quina era la història sobre la que jo volia articular una novel·la, la segona cosa que em vaig plantejar era el to. Per a mi, tan important com la història, és com l'expliques, des de quina manera l'expliques, des de quin punt de vista. I el que jo tenia clar és que jo volia parlar del vincle entre un pare i una filla, posats en una situació crítica, si vols, o molt complexa, que és la mort del pare o els dies finals del pare, però volia que fos una novel·la, diré luminosa, però que donara llum, és a dir, que no fos una novel·la trista. Molta gent em diu que ha plorat llegint la novel·la. I a mi al principi això em trencava els esquemes, perquè jo volia haver fet una novel·la que fora tot el contrari d'una novel·la de plorar. I pocs dies després em vaig reconciliar amb això, perquè tocar les emocions, plantejar les emocions, posar-nos davant del nostre propi espill de què faríem nosaltres o que te remoga coses i que acabes plorant en algun moment, no és contradictori en poder tindre un somriure o una emoció que siga també bonica. I això per a mi ha sigut un procés que he anat fent gràcies a actes com este o a la interacció amb la gent, amb les impressions que la gent diu que té quan llegeix el llibre, que em diuen, m'has fet plorar però no te sàpia mal perquè he recordat moments o... La veritat és que la resposta que m'està donant el llibre són coses que no esperava, missatges molt, molt bonics, molt emotius, i entre les coses que em diuen està també esta de... Mira, jo no he tingut l'oportunitat, no vaig tindre l'oportunitat de despedir-me dels meus pares, però m'ha permès evocar com haguera sigut o, i colar-me d'eixa manera en la vida de tanta gent és una cosa que no vaig premeditar. Jo volia parlar, era la meva primera novel·la i per a mi era un exercici honest parlar d'alguna cosa que jo sabera de veritat. Jo sóc fill i sóc pare. D'això jo crec que estava autoritzat per a parlar i a partir d'ahir anar posant la meva veu i intentar aportar alguna cosa. Després, al voltant d'aquest tema, me'n vaig plantejar d'altres, com el dret a la mort digna, aquesta cosa que... Però són moltes coses que si seguiu el podcast, jo he anat dient al podcast. És a dir, hi ha un capítol que li dic a Miguel, jo estoy frustrado porque no sé no hacer nada.
Sí.
Llavors Miguel m'explica...
Te fa un exercici.
Clar, claro. Miguel m'explica com ho fa ell, que ell diu que està sentat en el sofà i... cita les coses que veu, no? És a dir, ara faria persones, auditorio, mesa, tal. Jo això sóc incapaç de fer-ho, però és una preocupació que realment jo tinc, que jo manifesto a través de l'humor, però que a mi, que jo que tinc, i la posa també en la novel·la. Però tot això són coses que han anat al voltant del fil.
No és una novel·la fàcil i vaig a contar una cosa que aquesta gent segurament dirà, esta xica, perquè vols contar això, però me sent identificada, jo ara farà 20 anys que morí mon pare. De manera repentina, i jo no me vaig despedir de mon pare. quan vaig saber que tu publicaves una novel·la, tenia claríssim que la volia llegir, però quan vaig veure la temàtica, vaig tindre por. Mm. Però la por me va durar molt poquet, eh? El company Lluís, on està? Ahí està. Este me va regalar el llibre, el dia del meu cumple. I el vaig començar. I en certa manera va ser una reconciliació. De veritat t'ho dic. N'hi ha una escena que per a mi no vaig a fer de strippers, perquè no sé si tots heu llegit el
llibre. De stripper podries fer, però
no,
seria...
No, de strippers. Estic parlant correctament, per no, no dir un anglicisme que
és spoiler. No vaig a fer de stripper, dic, no sé com acabarà l'acte. Com he vingut així, no
que
sabia no, molt bé a què.
Que jo soc molt correcta parlant.
Vale,
i ara
vale.
La RAE diu que has de dir de stripper en comptes de spoiler. Claro.
Pues...
Claro. Bueno.
La RAE deu entendre ja una edat que no, no fan coses que per l'edat no es poden fer.
El cas. S'ha llegit el llibre? Clar, doncs jo no puc dir l'escena que a mi me va tocar.
Bueno, pots... Ara jo m'he quedat en la curiositat.
Pues te ho vaig dir en la presentació de València, però clar, en aquell moment no sabies qui era jo, era una més de tantes. Claro. És una escena al final de la novel·la
sí.
Que vaig pensar, ojalà m'haguera passat a mi. Val?
Crec que ja sé per on vas.
Després ho comentem.
Vale.
I per això, per a mi no era una novel·la fàcil, però sí que vaig descobrir que té una cosa molt bonica i és que mires a la vida des de la mort. I això pot sonar trist, però és una oportunitat meravellosa.
Hmm.
I crec que això és el que has aconseguit creant aquests personatges i creant aquesta història. Perquè els personatges, que són poquets, calen molt. Primer tenim a la filla, que per cert no té nom.
No, ni el pare tampoc.
Per què?
Perquè no em van eixir noms. I després vaig intentar posar-ne en el primer esborrany de la novel·la i vaig veure que no. En l'editorial em donaren una explicació, quan vaig lliurar el manuscrit, va dir, además, jo havia escrit el manuscrit, el vaig escriure, la veritat que prou ràpid, van ser pocs mesos. I corregint, imprimia i corregia en l'AVE, entre València i Madrid, i així, esperant els entrenaments dels xiquets, mentre els xiquets entrenàvem, jo anava corregint. I en l'editorial em digueren, i además, no li has puesto los nombres a los dos protagonistas por esta vocación universal de que todo el mundo se pueda sentir identificado con el padre y con la hija. I vaig estar tentat de dir, efectivament, perquè... Però vaig dir, ah, pues si és això, adelante. No, és que no... no... Potser sigui una explicació freudiana de... No ho sé. Jo sé que no m'eixia el nom del... ni del pare ni de la filla. Sí que, en canvi, em van eixir els noms de la resta, però d'ell i d'ella, no.
I per què ella? Per què filla?
Bueno, això ho tenia clar. Tenia clar que no tindrien nom i tenia clar que havia de ser la filla. També té una explicació segurament molt freudiana que jo tampoc m'he volgut explicitar massa, però crec que és prou evident que jo sóc pare d'una filla i d'un fill i la major és la xiqueta. I suposo que la primera és en la que vas descobrint moltes coses que després ja confirma el segon, no? I la patern... Tindre en tres, no sé com ha de ser, però...
Una locura.
Hi ha un poc d'això, és a dir, no és una novel·la autobiogràfica, però, evidentment, si a mi no m'hagueren passat totes les coses que m'han passat a la vida, doncs que ma mare es morira quan jo tenia 24 anys, les meves lectures o les meves experiències, la meva paternitat, la meva vida en general, jo no haguera escrit aquesta novel·la. Sí tenia clar que havia de ser ella. Gabilondo Iñaki diu, quan la vaig llegir em va enviar un missatge molt bonic i em diu, has escrit tu autobiografia en futuro. I clar, quan diu Iñaki...
Clar, això...
Tot és cert, és que és de veres que parla i dius, és esto, Iñaki. Pot ser, segurament siga això.
I després està el pare que ens dona una lecció vital. No? I fa una cosa molt bonica, i per això és les frases robades, que és que subratlla els llibres i destaca les frases que va utilitzar. Jo tinc així una, em permetreu que vos llisca, diu la filla, confio en los libros porque le gusta verme curioseando las frases que subrayó. Y más aún, tratando de entender la letra que dejaba escrita en los lados o en las primeras páginas. El día que me muera, me dice, me buscas en esos garabatos. Los tomas como su legado y me sorprende al principio, porque no dejan de ser frases de otros y si dicen tanto de él, no las pueden haber escrito sus desconocidos. Som lo que llegim en el momento en que ho llegim, porque a lo mejor después ya no.
Clar, esa frase sí soc jo plenament de... pensar que d'alguna manera estic també i estem tots, no? En allò que llegim i en allò que subratllem i en allò que escrivim. Jo sóc d'escriure molt en els marges dels llibres i penso que d'ací uns anys, no la gent que pugui vindre a interessar-se en qui era jo, sinó jo mateix. És a dir, jo ara, si agafo un llibre que vaig llegir quan tenia 20 anys, segurament em pregunte per què vaig subratllar aquesta frase o per què el vaig llegir, o recordar-me exactament del moment en què vaig comprar el llibre o en què me'l donaren o en què el vaig robar a algun company i ja me'l vaig quedar per a mi, i després tindre aquesta curiositat de saber qui eres tu. És a dir, hi ha moltes maneres de ens veguem en les fotos, moltes vegades. Aquest jove estava jo ahir quan tenia 20 anys. Bueno, i com era jo quan llegia quan tenia 20 anys? I crec que això és molt... Em generava interès poder articular un llibre, una novel·la, entorn també a un personatge que s'explicava a partir dels llibres.
Tu fas això? Tu subratlles?
Plenament. Subratlle, escric, de vegades em baralla amb l'autor, de, però com pots dir això? O això no tal... I realment sóc aquesta persona que té tots els llibres de casa, en la primera pàgina marque el número de la pàgina on hi ha alguna cosa que crec que està molt ben explicada o que m'ha aportat alguna cosa o que puc aprofitar en les cròniques, els llibres subratllats, escrits al marge, i al final del llibre les paraules que més m'han cridat l'atenció, o que he descobert, o que el joc d'aquestes paraules m'han cridat l'atenció.
Prestes llibres?
Sí. La Mone Bodalaya, si està per ahí, sap que me'n deu uns quants.
Ahí està. No te sap mal prestar llibres?
Si és a gent que vull molt, no.
Jo no preste llibres.
Veus?
Anda. Són meus.
No, sí, en deixe, però a canvi de que me'ls tornen i després no només els deixes, sinó que els recomane llibres. És a dir, que jo crec que aquest llibre te l'has de llegir.
No sé. Que guai. Bueno, això va néixer el 5 de setembre per al gran públic.
Sí.
Han passat ja uns mesos. En quina edició estem ara?
En la cinquena.
Olé. Mm. I com han sigut aquests mesos de presentacions, d'esta faceta nova d'escriptor, encara que...
Descobrint un món, em sent moltes vegades com un malabarista a meitat de la pista, perquè és veritat que l'oi per oi són moltes hores de programa i exigis molt, i la vesprada l'has de dedicar a preparar el programa de l'endemà, això que sembla un tòpic, però realment és així, és un programa, com sabeu, molt llarg, en què ja passen moltes coses, en l'antena i fora de l'antena. Doncs és un programa que exigís molt. Convivint en el podcast, intento escriure també en el... escric en El País, i això s'ha incorporat com una tasca més. Molt xula, perquè jo no sabia que això consistia en que podies anar una vesprada de gener a un edifici que es diu Nexus, de la Universitat Politècnica, que jo crec que és la segona vegada que estic així en ma vida,
bé,
i pensar que no vindrà molta gent i trobar-te esta sorpresa i que la gent te diga en les lectures o que la gent te pare pel carrer i te diga coses del llibre, que és una cosa molt, molt xula. Ho porto bé, però estic encara com assimilant. A vegades me ve com un poc des de fora i dic... No sé,
tens el síndrome de l'impostor?
Ja no.
Ah.
No, però perquè com són tantes coses, no sé en què sentir-me impostor. Pues vaig tirant i ja està.
Perquè, a veure, fas moltes coses.
Sí.
N'hi ha un sastre que és periodista, un sastre escriptor, un sastre podcaster... diferencies ahí diferents?
No.
Eres tu?
Sí, intento no morir en el fent tantes coses. No, però és la mateixa persona.
Quería de cert en que tal si és a les 3 i 4 minuts.
Ah, no, totalment cert.
3 i 4 minuts.
Sí.
Perquè diu que tarda 16 minuts.
Correcte.
Això és de veres?
Sí, clar.
Superhome. Sí. 16 minuts en despertar-te?
Sí, em desperte, em dutxe, em faig el cafè, m'he vist, no? O sigui, en algun moment m'he de vestir. El taxi està en la porta a les 3 i 20.
Jo necessite 16 minuts per saber com me diuen.
No, però si t'alces a les 3 del matí, canvies el xip. Jo abans era una persona normal. És que ho dic en sèrio, és a dir, ara les persones que em diuen és que m'he d'alçar a les 5 del matí per agafar un avió. De veres, és que crec que a les 6 ja és anar tard al dia.
Ok.
No, però... I crec que això és una... Ara portem 6 temporades fent l'oi per oi. I crec que quan deixem de fer-lo, que en algun moment passarà, jo no sé si podré tornar a dormir normal.
Jo crec que sí.
Jo crec que no. Jo del tiró ja no sóc capaç de dormir moltes vegades. El que passa que no sé si és per l'oi per oi o perquè m'estic fent major.
Ja, és que la quarantena és el que té.
Bueno,
sí. Que jo sóc del club, eh? O sigui, 83 a tope.
Ah, a tope, sí, a tope, sí. Sí.
Claro, i abans has dit no sé d'on tria el temps i tal. Quant de temps te va dur escriure això?
Realment és que jo, com sóc tan caòtic com deia abans, sóc alhora molt disciplinat. I és un poc... Li posaré un poquet de literatura, però en realitat és un poc de... Jo escriu una novel·la, sujeta'm el cubata. Després va un poc més embolcallat, però vaig dir, tal com ho tinc organitzat, vull aprofitar les esperades per escriure una novel·la, adelante. I llavors vaig escriure, i el corpus principal de la novel·la estava fet en 2 o 3 mesos. A partir d'ahí, correccions.
Tu saps quant costa llegir el teu llibre en temps?
Veuràs, és una novel·la curta.
És que jo sí que ho sé.
Clar, ara hi ha unes aplicacions que són horribles que te diuen quant de temps tardes en llegir un article o en llegir un llibre. Uh-huh. El que passa és que tot això és molt enganyós i és un poc símptoma del món al que diria, anava a dir que anem, però en el que ja estem. No? Jo una vegada vaig entrevistar a Andrés Rábago, el Roto, sabeu, el vinyetista del país, sí? Que fa unes vinyetes estupendes, que són unes vinyetes que la major part d'elles colpegen i te fan pensar. I ell va escriure un llibre d'aforismes. I abans de vindre a la ràdio em van enviar el llibre perquè em llegira el llibre dels aforismes. I vaig pensar, això, si són frasetes curtes, pues mal serà que en mitja hora, 3/4, jo no ho tinc llegit. Perquè realment l'aplicació em podria dir que el llibre se llegeix en 20 minuts. Insistís, són frases, és a dir, igual són 5 frases per pàgina. Però és mentira, perquè per a llegir bé, jo he dit abans que sóc un lector molt lent. I moltes vegades llegisc un llibre i llegisc una pàgina i he de tornar sobre la mateixa pàgina. Perquè igual no m'he enterat, igual vull tornar-me-la a llegir. O sigui, Cortázar, per a mi, són diversos Cortázars alhora. Perquè quan llegisc el que siga, un conte de fulla i mitja, me'l llis 3 vegades. Me'l torne a començar, me'l torne a acabar, perquè han escrit això per a mi i per a que ho llegim, per a que ho disfrutem, per a que, no sé com es diu retozar en valencià, però per a que ens revolquem, sí, per a que ens revolquem en eixe conte. A mi em pareix com de mal gust despatxar-lo. Llavors, hi ha molta gent que em diu, és una novel·la curta, però que me l'ha hagut de llegir poquet a poquet. Pues crec que és un poc això, perquè igual, no sé què tarda, una hora en llegir-se?
No.
Quan diu?
6 hores 15 minuts.
En sèrio?
T'ho juré.
Mira, menys que un oi por oi.
Veus?
Dura més un oi por oi que la novel·la. Però en realitat, igual aquesta novel·la per a una persona se la pot llegir d'una sentada i una altra persona necessita 3 mesos.
Correcte.
Perquè el temps de lectura, la lectura és algo que va molt, ho deia abans, va molt amb nosaltres, amb el nostre estat d'ànim, amb la nostra perspectiva en el moment de la vida en què estiguem. I per tant, és a dir, hi ha una persona que es pot haver llegit fent les llistetes durant un any 84 llibres. I igual hi ha una persona que en tot 2024 no s'ha acabat un llibre. Però no vol dir que hagi llegit més el que ha llegit 84 llibres. Crec que no.
Jo crec que mentre es llisca, està tot bé.
Clar.
Això és lo important.
Inclús hi ha etapes en què no, pots no llegir perquè no... O estàs, que de vegades sembla també que estem com obligats a fer determinades coses, a veure tots los años rotos, los años nuevos. I és allò que...
No,
jo no l'he vist, però és allò de que has de veure esta sèrie, has de llegir este llibre, has de, bueno, has de, pues ja veurem.
Exacte,
no?
Exacte. Sí. Crec que sé el que me vas a contestar, però tinc curiositat. Llibre en paper o e-book?
No, llibre en paper.
Sempre?
Sí, sí.
Molt bé.
És que l'e-book no sé si es pot ratllar o no.
Sí que n'hi ha alguna manera de subratllar,
ja,
més
però no
neteta.
I no fa olor, no?
No. No, a veure si fa olor, ha cremat de la bateria.
No.
No és agradable.
Llibre en paper, llibre en paper.
Llibre en paper. I tu creus que ara mateix la lectura està en un bon moment?
Sí, sí, ho crec. Es venen molts llibres, s'escriuen molts llibres, es llegeixen molts llibres. Sí, jo en això sóc poc catastrofista, sí.
I la ràdio està en un bon moment?
Ah, jo espero que sí. Sí, sí, jo crec que sí, crec que seguim fent falta, crec que acompanyem a molta gent, que moltes vegades la ràdio és el refugi per a moltes persones o que no tenen companyia o que estan en un mal moment o que creuen que la seva manera de connectar-se en el món és també allunyar-se un poc del soroll que hi ha i de molta toxicitat que hi ha. Crec que la ràdio continua sent un lloc en el que podem fer comunitat, ens podem posar en comú les coses que ens passen, el que està d'actualitat. No hi ha cap mitjà per a transmetre i contar el que està passant en directe, crec, com la ràdio. I jo, perquè m'interessa, perquè m'hi dedique, no? Però crec que ens fa falta la ràdio i que per això està en un bon moment, sí.
Fa uns anys, molts anys, cantaven això de Video Kill the Radio Star i no fa tant, alguns agoreros cantaven això parlant de la ràdio.
Sí.
I de repente arriba el món del podcast, arriba les xarxes socials. I jo crec que la ràdio s'ha pujat a aquest tren d'una manera molt elegant i molt intel·ligent.
El que té la ràdio és una capacitat d'adaptació que ella sola te va portant. És a dir, tu pots fer moltes estratègies, no? Però la ràdio, com que té aquest reflex permanent i constant i vibrant de la vida, ella sola s'adapta. La ràdio, de repente, un dia ens veguerem fent vídeos i fent ràdio que es pot veure. Jo, massa partidari no soc, però bueno, però t'adaptes. I la ràdio conviu, jo faig amb total naturalitat un programa de ràdio i he fet molts podcasts. Uh-huh. Ara en faig un setmanal, però també puc fer de Miguel Hernández o de la situació política o de... La ràdio és versàtil, la ràdio s'adapta, la ràdio entra a la vida de la gent d'una manera en la que és molt difícil trencar aquest vincle. I per això jo crec que la ràdio estarà ahí molts anys.
Però abans d'acabar, el podcast. El regal que ens feu en el podcast, o sigui, gràcies.
No, de res, a
bueno,
de res.
No podeu, com feu aquest combo? Vull dir, de repente, dos perfils que a priori són tan diferents, un molt histriònic i l'altre molt més serè.
Avorrit, avorrit, vols dir.
No, no, abans m'han dit algo, no sé si m'han dit bonico, o sigui, com, saps? És que eres com
El adorable.
El yerno perfecto.
Ja, doncs pues mal, no?
Ai! Això t'ho diu Miguel, també.
Sí, sí, claro. Sí m'ho diu.
Pots dir-ho a la Miguel?
Home, és que... Això val molts diners, eh?
Ja, va.
Hola, Miguel. Se'm fa raro.
Bueno, però sí que és cert que heu aconseguit una dupla ahí que va néixer el Hoy por Hoy.
És que no sé molt bé quin és el secret del programa. No sé. I la gent que ens coneix a Miguel i que em coneix a mi per separat se sorprèn molt de que haguem fet tan bona lliga, perquè realment són persones molt diferents en moltíssimes coses. Jo crec que tenim un 10% en comú i el 90% és, no és que siga dispar, és que som, no diré oposats tampoc, però sí som de mons molt, molt diferents, d'hores, vull dir, de tot. Però s'ha generat una relació que és d'amistat, és a dir, en aquest moment Miguel per a mi és una persona molt important. I s'ha generat a partir d'una secció en la ràdio que ho penses ara, nosaltres no ens coneixíem, no havíem treballat mai junts i de repente ens posàvem a fer ràdio en directe, una secció en el Hoy por Hoy. Podria haver acabat molt malament. Per sort va acabar bé i ara hi ha una espècie de química que jo crec que en part s'explica perquè som dos perfils molt diferents. Perquè clar, nosaltres pensàvem un podcast de dos senyors parlant, això ja està fet, és a dir, ja... I en canvi hem trobat una manera d'arribar a un públic diferent. Hi ha molta gent que em diu que ha començat a escoltar l'Hoy por Hoy gràcies al podcast, i al revés també passa, no? I que hi hagi aquests encreuaments, és guai que encara puguem passar aquestes coses.
Que guai. Escolteu el podcast, seguiu el podcast, Sastre i Maldonada. Sí,
moltes no? Gràcies.
Que guai. Gràcies a totes i a tots per vindre esta vesprada a passar el ratet amb nosaltres. Gràcies, José Luis Sastre, ha sigut un autèntic plaer parlar de tot el que hem parlat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me, per a mi és molt... En fi... Això, sent molt orgullós d'haver estat ací, d'haver estat a la meva ciutat i ara a la Universitat Pública. Moltes gràcies.
Gràcies.
La verdad es que fue una tarde maravillosa. Y no solo por la generosidad de Sastre de venir en plenas vacaciones. Es que después de la charla, de las preguntas del público, se sentó a firmar su libro y se hizo la hora de cenar. Y aún así, se hizo fotos con todas las personas que se lo pidieron y les firmó el libro de manera personalizada. Como os digo, un lujazo de tarde.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Como lujazo es también contar en cada episodio con la colaboración del equipo de la biblioteca de la UPV. Hoy hablamos precisamente de eso, de bibliotecas y de sus historias. María Díaz, sorpréndenos, ¿de qué hablamos hoy?
Hola Celia, hoy quiero hablaros de algo que, aunque parece eterno, en realidad es frágil, las bibliotecas. Piensa en la última vez que entraste a una, ese silencio lleno de posibilidades, las estanterías abarrotadas de historias esperando ser contadas. Ahora imagina que todo eso desaparece en un instante. Eso fue lo que ocurrió en 1986 cuando un incendio consumió la Biblioteca Pública de Los Ángeles. Y en Valencia acabamos de ser testigos de cómo la Dana ha devastado bibliotecas en Lorca Sud y la Ribera Alta. En Los Ángeles, el fuego destruyó 1 millón de libros. en Valencia, el agua y el barro hicieron lo mismo. La historia de los ángeles la relata Susan Orlean en su libro La biblioteca en llamas. La de Valencia aún no está escrita, pero todos aquí la conocemos. En su libro, Orlean nos invita a reflexionar sobre el papel vital de las bibliotecas en nuestra sociedad y sobre lo que perdemos cuando desaparecen o las dejamos desaparecer. Porque no habla solo de libros quemados, sino del impacto profundo que causó en su comunidad, directamente al corazón de su actividad cultural y educativa. Orlean narra cómo las bibliotecas guardan libros, pero también historias humanas, memorias colectivas y conocimiento que nos conecta como sociedad. Cuando una biblioteca desaparece, no solo perdemos papel y tinta, perdemos parte de nuestra identidad, una herramienta esencial para la educación y la igualdad de oportunidades. Las bibliotecas son espacios que no entienden de clases sociales ni diferencias económicas, donde todos tienen acceso por igual al conocimiento, a la cultura, a un lugar seguro. Son lugares donde cualquiera es bienvenido. A veces son simplemente un rincón tranquilo para estar y soñar. El incendio de Los Ángeles fue devastador, al igual que la Dana. Durante horas, los bomberos lucharon por salvar lo imposible mientras el fuego consumía siglos de conocimiento y cultura. Cuando el fuego se apagó, solo quedó el vacío y la soledad. Y no solo afectó a quienes las usaban, sino a toda la ciudad. La autora describe, casi como mágico, el poder de las bibliotecas al conectar el pasado y el presente, lo público y lo privado, y unir bajo su mismo techo a tantas personas desconocidas. Perder una biblioteca es perder un pedazo de humanidad. Por desgracia, nos olvidamos de la importancia de las bibliotecas hasta que desaparecen, no solo por desastres naturales, sino también por guerras, negligencia o simple desinterés. Han pasado casi 40 años desde el incendio de la biblioteca en llamas y apenas unos meses desde las destruidas por la Dana. Una vez más, las bibliotecas nos muestran su fragilidad. Por eso, os invito a reflexionar sobre lo esenciales que son en nuestras ciudades y pueblos. Las bibliotecas son espacios para aprender, encontrar y descubrir. Son lugares donde las barreras se desdibujan y las posibilidades se multiplican. Sin ellas, perdemos parte de nuestra capacidad de imaginar un mundo mejor. Así que, la próxima vez que pases frente a una, entra. Recorre sus estanterías y recuerda, protegerlas es responsabilidad de todos. Es proteger lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Si aún no lo has hecho, te recomiendo leer La biblioteca en llamas, un libro que encontrarás en la biblioteca de la UPV y que seguro te hará mirar las bibliotecas con otros ojos. Por último, me gustaría nombrar a las bibliotecas devastadas por la Dana para que no caigan en el olvido. La Biblioteca Pública de Albal, la Biblioteca Pública de Alberic, la Biblioteca Pública de la Torre, la Biblioteca Pública de la Alcudia, la Biblioteca Pública de Aldaya, la Biblioteca Pública de Paiporta, la Biblioteca Pública de Picaña, la Biblioteca Pública de Iàtova, la Biblioteca Pública d'Algemesí, la Biblioteca Pública de Montserrat, la Agència de Lectura del Barri d'Orba y numerosas bibliotecas escolares. Defendamos su reconstrucción y su continuidad, porque cada biblioteca perdida es un pedazo de cultura y memoria que desaparece, y con ellas una parte esencial de lo que somos. Y como dijo Federico García Lorca, no solo de pan vive el hombre. Si tuviera hambre no pediría un pan, sino medio pan y un libro. Las bibliotecas alimentan el espíritu y nos conectan con nuestra humanidad. Y su pérdida no debe pasar inadvertida. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
Qué bonita reflexión. Gracias, María, y gracias como siempre al equipo humano de la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Valencia.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Y ahora nos toca escucharos. A vosotros y vosotras. Es momento de escuchar vuestras recomendaciones. Yo ya tengo papel y boli para anotar. Vamos a escuchar.
Hola, soy Eva y mi recomendación para los oyentes de Sundoku es Las mujeres de Winchester, de Tracy Chevalier, la autora de La joven de la perla. Esta novela está ambientada en una pequeña ciudad inglesa en el periodo de entreguerras y aborda las dificultades a las que se enfrentaban las mujeres para ser libres en una sociedad con muy poco margen para salirse de lo establecido. A través de la historia de la protagonista y su esfuerzo por ser independiente y tomar sus propias decisiones, esta novela, que se lee muy rápido, habla de amor, pero también de feminismo, de homosexualidad y, sobre todo, de la búsqueda de la libertad y del precio que a veces hay que pagar por ella. Ah, y las descripciones de la Catedral de Winchester y del trabajo de sus bordadoras son fabulosas. Os la recomiendo.
Hola, soy Judith. Quiero hablaros de El origen perdido, un libro de Matilde Asensi, que es una de mis escritoras favoritas. Pues es un libro muy bien documentado, tiene lectura muy fácil, está escrito de una forma sencilla y cercana, con una trama bastante amena y que engancha mucho. Mezcla lo contemporáneo con la historia. Sin contarte demasiado, te diré que habla del poder de las palabras de una forma bastante intrigante. Espero que lo disfrutéis mucho como lo hice yo. Saludo.
Soy Belén, estudio AD e Informática en la UPV y recomiendo la saga de libros Alas de Sangre de Rebeca Yarros.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Espero que hayáis tomado buena nota y que os animéis a enviarnos vuestras recomendaciones. Recordad que podéis hacerlo enviando un mensaje de audio a la cuenta de Instagram de @upvpodcast, que espero que sigáis, o enviando un correo a podcast@upv.es. Nos va a encantar escucharos. Y con esto despedimos este segundo episodio. De nuevo, ha sido un placer hablar de cosas bonitas un día más. Sari Zorio, como siempre, en la parte técnica. Yo soy Celia Marín y recuerda, sigue acumulando libros, historias y recuerdos. La vida también va de eso. Nos escuchamos en el próximo episodio en www.podcast.upv.es y en Spotify. ¡Felices lecturas!
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.